de la Seu d'Urgell des de Ràdio Principat. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
I gràcies també a Quim Sabater i Ignasi García Rafanell. Fins la propera. Que vagi bé la tornada a la normalitat.
Molt bon dia, igualment.
Ara mateix l'última hora informativa, ja amb la Carolina Costa i també amb el Ramon Castelló. Després parlarem de rebaixes. Comptarem amb la presència del president de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, Jordi Vilaprinyó. Això i molt més fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Comença el primer judici pel cas Palmerén amb l'expresident del govern balear, Jaume Matas, com a principal imputat. Matas està acusat de fer pagaments fraudulents al periodista del Mundo que li escrivia els discursos Antoni Alemany. Es tracta d'una peça menor de les 26 que té el cas de corrupció més important de les Illes Balears. Reunió entre la cancellera alemanya Angela Merkel i Nicolas Sarkozy, el president francès, per l'anomenada taxa Tobin, un impost per gravar les transaccions financeres. Serà el tret de sortida d'una intensa agenda de contactes per preparar la cimera europea de finals de mes. Empitjora l'estat de salut de l'expresident de la Junta de Galícia, l'exsenador Manuel Fraga, a causa d'una infecció pulmonar. El veterà polític de 89 anys es troba al domicili familiar, atès per la seva filla metge. El president de la Generalitat, Artur Mas, serà avui a Londres en una visita que el govern vol que serveixi per buscar l'aval europeu als plans d'estalvi i d'austeritat, a més d'enviar un senyal d'eficàcia i responsabilitat política. I en esports, pendents de Leo Messi i també del Barça amb l'empat ahir amb l'Espanyol. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. En esports hem de dir que el Barça i l'Espanyol, com deies, van empatar un gol al derbi català. Pels blaugranes es va avançar Cesc a l'inici del partit, però els blanquiblaus van saber pressionar el Barça, que no va ser capaç de controlar el partit. A 5 minuts del final, Álvaro Vázquez marcava el gol de l'empat i el col·legiat Turienzo Álvarez no veia un clar penal per mans de Raúl Rodríguez just abans de xiular el final. Aquesta tarda, Leo Messi possiblement guanyarà la que sigui la seva tercera pilota d'or consecutiva. L'argentí competeix amb el seu company Xavi Hernández i amb Cristiano Ronaldo. L'altre protagonista de la tarda a Zurich serà el tècnic blaugrana Pep Guardiola, que guanyarà el premi a millor entrenador de l'any per davant de Mourinho i Alex Ferguson. Ni Cristiano ni Mourinho aniran a Suïssa per trobar-se concentrats amb el Madrid, que demà juga tornada de Copa. I acabem amb bàsquet a la NBA perquè en el duel dels germans Gasols els Lakers s'han imposat a Memphis Grizzlies per 90-82.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Avui el comentari ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació E-Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Cal dir-ho amb claretat i fermesa. És intolerable la persecució fins a la mort que pateixen els cristians a molts dels països musulmans. Nigèria és l'últim d'aquests brutals exemples. En els darrers dies de l'any, 28 cristians han estat morts, part d'ells, dins de les esglésies. I avui, els cristians del nord de Nigèria estan amenaçats de mort si no abandonen el territori, perquè els musulmans radicals els volen lliures de cristians. D'aquesta pràctica se'n diu genocidi. Nigèria és un de més, greu, però un de més, del llarg llistat de països com Pakistan, Afganistan, Iraq, Iran, però també l'Aràbia Saudita, el mateix Egipte, que la vida del cristià no està assegurada pel simple fet de fer-ho. La millor situació en què es poden trobar els cristians en alguns d'aquests països és que no hi hagi persecució, però alhora en cap d'ells hi ha llibertat de culte, hi ha llibertat religiosa, ni possibilitat de professar en públic la fe catòlica, i si ets musulmà, convertir-te al cristianisme és considerat un crim. No podem continuar muts i indiferents davant d'aquestes pràctiques criminals, i cal dir prou. ho han de dir els governs d'Europa, ho han de dir les comunitats cristianes com les nostres, que viuen amb una joiosa situació de llibertat. Cal dir-los als responsables musulmans, religiosos o polítics, que ja n'hi ha prou. I cal dir-li també a les comunitats musulmanes del nostre país, que gaudeixen de la llibertat, que trenquin el seu silenci i facin sentir la seva veu, perquè qui calla otorga. Que Déu us beneixi i tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
En la recerca de la música folk i tradicional de la nostra terra. Cosmos, fires i festes tradicionals de la nostra terra. Músiques d'arreu, tradició i actualitat. Cosmos, els dilluns a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
El millor per la teva llar.
Les rebaixes d'Hipercor.
I si és amb descomptes de fins al 50%?
És hiper millor.
Ara tens tot un 50% de descompte en una gran varietat de catifes, jarapes i durris.
I fins a un 50% de descompte en 4.000 televisors, LCD, LED i plasmes.
Hipercor, preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Passen 7 minuts de les 10. Han començat les rebaixes després de les festes de Nadal i del Dia de Reis. Aquest període en què els comerços ofereixen productes a baix preu ha animat molts compradors en els dos primers dies d'aquest cicle. L'optimisme, doncs, entre els comerciants és gran després d'un primer dia, el de dissabte, marcat pel bon ritme de les vendes. Ahir la tendència es va mantenir amb molta gent pels carrers, especialment a les grans ciutats, a Barcelona i als grans nuclis urbans, també les grans superfícies particularment. De moment els comerciants s'han mostrat, com dèiem, optimistes i confien, de fet, a recuperar el nivell de vendes després d'una campanya de Nadal que ha estat, tothom coincideix en això, molt fluixa i molt marcada per les conseqüències de la crisi. Els comerços de roba, complements i calçat han ofert aquests dos primers dies descomptes més grans de l'habitual en els primers dies de rebaixes, entre el 40 i fins i tot el 70%. De tot plegat, parlem amb Jordi Vilà Prinyó, president de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya. Ens acompanya en directe a l'estudi de Ràdio Estel, senyor Jordi Vilà Prinyó, president de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya. Bon dia i bones rebaixes, podem dir.
Hola, bon dia a tothom i bones rebaixes, sí senyor.
I podem dir que bon any per al comerç en aquests temps difícils. És necessari que els botiguers i els comerciants puguin quadrar els números, igual que totes les empreses necessiten sobreviure.
Ens convé que aquestes rebaixes funcionin. Jo penso que aquests dos primers dies han funcionat molt i molt bé, perquè has de tenir en compte que sortim d'una de les pitjors campanyes de Nadal i, per tant, a les botigues hi ha molt de gènere i no ha fet fred, a més, i jo penso que les ofertes són molt i molt bones i pensem que això tindrà força èxit. Per almenys dissabte va anar molt bé i ahir també, i estem contents de com comencen les rebaixes.
Tots hem pogut veure, en alguns casos in situ fins i tot, imatges de comerços col·lapsats, grans superfícies amb molta gent, fins i tot amb pàrquings i talls de trànsit al centre de Barcelona, per exemple. Això és bo, això dibuixa un bon panorama, podem dir?
Aviam, dibuixa un bon panorama de les rebaixes. El que passa que, clar, el problema és que venim d'una campanya de Nadal que ja, com t'he dit, que potser ha estat la pitjor des del temps de la crisi, no? I, per tant, ens convé que sigui així, ha de ser així. I nosaltres animem a que la gent pues, surti a gaudir d'aquestes rebaixes i a aprofitar-se'n d'aquests bons preus, evidentment.
Com s'explica que els descomptes siguin aquest any més importants que altres anys passats?
Bé, el procés de les rebaixes és un procés de que les botigues, si parlem d'una petita botiga, que és el que ha de... Que, aviam, les rebaixes estan fetes perquè la gent tregui el gènere sobrant de la temporada que li ha quedat de l'actual temporada. Per tant, si queda molt de gènere, vol dir que se n'ha de treure molt perquè ha d'entrar el nou de la temporada següent i, per tant, quan hi ha molt de gènere, com és aquest any, perquè no s'ha vengut, perquè no ha fet fred, vol dir que hi ha molt de gènere, per tant, s'ha de treure i s'ha de treure i quina millor manera de treure'l, doncs, és fent força rebaixa.
I quan parla vostè de gènere, es refereix a molts sectors del comerç, la roba, el calçat, però també altres productes, les joguines, per exemple, o en el cas de les joguines potser és un cas especial.
És un cas especial, aviam, hi ha molts sectors dintre del comerç. El sector per antonomàcia de les rebaixes és l'equipament de la persona, és a dir, sí, sí, roba, sabates, complements, tot i que doncs hi ha el petit electrodomèstic, la informàtica i tot això que també entra dintre les rebaixes i algun altre sector que també en fa. Però, clar, quan parlem de rebaixes, primordialment és l'equipament de la persona.
Sí, sí. Els comentaris són molt habituals aquests dies, aquestes properes setmanes, amb un abric me l'he comprat a les rebaixes o amb un pantaló o amb unes sabates.
Bé, perquè hi ha gent que, com que les rebaixes estan tan ajuntades actualment amb el que és temporada, doncs hi ha gent que s'espera per comprar les rebaixes. Vull dir, això és així i no ho podem obviar.
Els comerciants asseguren que habitualment i de mitjana el període de rebaixes suposa la facturació d'un 25% de tot l'any. Aquest any pot ser més, si les rebaixes van molt bé?
Aviam, si nosaltres ens conformaríem que anessin com les de l'any passat. Esperem una mica millor, és evident. Calculem que uns 100 euros per persona és el que es gastarà cada habitant amb el que són les rebaixes.
Avui estem parlant amb Jordi Vilaprinyó, president de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya. Vostè ha pogut seguir aquest cap de setmana els dos primers dies de rebaixa? Té alguna impressió pròpia pel que ha vist?
Ha estat molt bé aquest any, sobretot pel petit comerç i pel comerç que no és tant de ciutat, que hagi començat amb dissabte, perquè quan comencem les rebaixes amb diumenge, la gran àrea és molt beneficiada i com que vam començar amb dissabte, doncs això en el petit comerç li ha anat millor enguany. I esperem que avui sigui un gran dia, avui dilluns, també pel comerç de proximitat.
Efectivament, perquè encara que aquest cap de setmana molta gent s'hagi animat, suposo que el gènere no s'ha acabat, és a dir que...
No, n'hi ha.
Sí. Aquestes imatges dels primers compradors que tenen molta pressa per adquirir, suposo que el millor dintre dels baixos preus, això no vol dir que no se'n trobi res. Demà passat, la setmana vinent...
Exacte. Tot i que nosaltres sempre hem dit que el període de rebaixes és excessivament llarg, vull dir, perquè, clar, el que es ven amb rebaixes es ven els primers 15 dies, després la cosa... Minva molt i minva en picat. Per tant, creiem que dos mesos és un excés de temps de rebaixes, tot i així és el temps que hi ha i, per tant, ensenyem a la llei, no? Però nosaltres seríem partidaris de potser endarrerir una mica el començament de les rebaixes i escurçar també per la part de darrere per fer un període no tan excessivament llarg, perquè dos mesos, quan ja portem dos mesos de rebaixa, la gent està cansada ja de veure els mateixos productes de rebaixes o de veure el que queda de rebaixes i ja està frisosa per la nova temporada, no? Sobretot en productes d'equipament.
Recordem que el període de rebaixes també té uns condicionants propis, unes normes, sempre cal que en el preu del producte hi consti el preu anterior, cal que la rebaixa quedi diferenciada del que és l'oferta, que això sempre es pot fer tot l'any. Tot això són unes qüestions importants de cara als drets del consumidor, també.
No, i es compleixen. Vull dir, tu vas a qualsevol establiment, has de veure en l'etiqueta de la prenda que tu vas a comprar quin era el preu anterior i quin és el preu de rebaixa. I això, avui en dia, a tot arreu funciona d'aquesta manera i no hi ha ningú que no compleixi aquesta norma. Vull dir que...
Avui hem parlat de rebaixes amb el president de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, que és una entitat, diguéssim, federada amb la Confederació de Comerç, per tant, complementària.
Exactament, sí.
Del que són informacions pràctiques, podem destacar que el Departament d'Empresa i Ocupació ha fet públiques les dades dels dies festius amb botigues obertes aquest 2012, que seran l'1 de juliol, el 12 d'octubre i després la propera campanya de Nadal, els dies 6, 8, 16, 23 i 30 de desembre. Per tant, ahir va ser l'últim diumenge d'aquest període amb comerços oberts. Sempre parlem comerços d'una determinada dimensió. Sempre hi ha els comerços petits, em sembla que amb una dimensió inferior als 150 metres quadrats que poden obrir també els festius. Però vaja...
Bé, i les zones turístiques, les zones turístiques. Hi ha moltes excepcions, sí. Però com a diumenge d'obertura de festius durant les rebaixes és sempre el primer cap de setmana, és a dir, que va ser ahir, o sigui, el proper cap de setmana estarà tancat, vull dir, no...
Que tothom sàpiga que el proper diumenge no es podrà anar de rebaixes, hi ha alternatives...
Ara tenim tota la setmana, que exacte. És important, amb un horari ampli...
Doncs horari ampli, exactament, allò de tancar al migdia ja no s'estila en els comerços, sobretot oberts als festius. Les xifres se sabran després de finals de febrer, però vaja, s'atreveix a fer algun pronòstic de com aniran concretament aquestes rebaixes. Ja hem dit que bé, però...
Jo penso que aniran i han d'anar millor que els de l'any passat. Jo penso que hi haurà un increment. Després de la campanya de Nadal que hem tingut, i jo penso que sí, perquè tant dissabte com ahir va haver-hi... va estar molt bé.
L'increment, segons les primeres dades, estaria al voltant del 6%, pot acabar sent més, menys, però en tot cas que vagi igual o millor, no? Aquest és el desig.
Això és el que esperem.
Dels comerciants. Algun consell per als qui ens escolten i potser encara no han anat de rebaixa però volen anar-hi?
Doncs que ho aprofitin, perquè els descomptes són importants i jo penso que val la pena aprofitar-ho.
També hem de dir, encara que vostè ha dit que sobretot la roba i els electrodomèstics i el calçat i els petits complements són els productes estrella, pot haver-hi rebaixes en qualsevol producte. Això per llei no està limitat ningú a oferir rebaixes.
Tothom pot fer rebaixes, tothom.
Doncs que quedi clar que si algú vol comprar-se qualsevol cosa, pot mirar a veure si hi ha rebaixes. Gràcies, senyor Vilaprinyó, president de l'Agrupament de Botiguers i Comerciants, Jordi Vilaprinyó, que vagi bé l'any... i vaja, l'any per al comerç i l'any per l'economia, en definitiva.
Això esperem, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.
Bon dia.
De seguida farem un balanç de la campanya Reis per a tothom, on Ràdio Estel i el Club Més Amics han participat durant aquest període nadalenc.
Ràdio Estel.
Grans històries, grans debats i grans propostes. Un programa immens per un col·lectiu actiu. Grans Amics, de dilluns a dissabte a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, amb un paper destacat per la musicoteràpia i tots els seus beneficis. De dilluns a dissabte a les 6 de la tarda, Grans Amics, amb Oriol Casals i Emili Pacheco, a Ràdio Estel.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
passen 4 minuts i mig d'un quart de 10. És temps de balanços per al que han estat algunes de les activitats solidàries de les festes nadalenques. Diem algunes perquè n'hi ha d'altres que continuen en marxa, fins i tot en perspectiva de setmanes després del Nadal. Però ara, durant els propers minuts, ens centrarem en el que ha estat la campanya Reis per a Tothom, que aquesta casa, Ràdio Estel, juntament amb el Club Més Amics, el Centre Cristià dels Universitaris i el Museu Diocesà de Barcelona han mantingut fins al 22 de desembre, concretament, tot i que molta gent ha donat joguines pràcticament fins al dia de Reis. Comentem el que ha estat la campanya Reis per a Tothom amb Glòria Barrete, que és la coordinadora en representació, en aquest cas, del Centre Cristià dels Universitaris. Glòria, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui vens aquí amb més tranquil·litat perquè la primera vegada que vam parlar amb tu estaves molt marcada per una mica per l'estrès de l'inici de la campanya, no?
Sí, sí, sí. Ara, ja que podem fer balanç, és molt més tranquil i ho veiem amb més perspectiva, podríem dir.
Què és el que destacaries d'entrada sobre el que ha estat l'aportació de joguines noves i objectes per a gent gran?
El que destaquem aquest any és que les demandes eren tan nombroses que vam haver de fer una, podríem dir, una excepció i acceptar joguines en bon estat en l'últim moment perquè no arribàvem a les comandes. Però les joguines que ens han donat en bon estat, en primera, noves, podríem dir, han estat fantàstiques. O sigui, la gent no escatimava recursos, sinó que ens donava joguines molt grans, complexes i força bé.
Hi ha hagut, segons la demanda, possibilitat de distribuir-ho tot bé?
Sí, 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 vam arribar
a totes. No és que digui
ningú
sense res,
no? No, no, no. Almenys les nostres comandes es van omplir totes. Les comandes de gent gran, alguns obsequis sí que vam trontollar una mica, perquè uns 200-300 obsequis no es van poder entregar, però ja vam parlar amb la parròquia i sabien de primera mà que era poc probable que ho aconseguíssim perquè demanàvem 1.000 obsequis. Llavors, en total, han estat quasi 2.000 obsequis i jo crec que hem arribat força bé. Les altres comandes, les joguines d'infants, totes entregades.
Quins canals s'han fet servir per distribuir aquestes joguines i aquests regals? Has comentat parròquies, algunes entitats, escoles, hi ha gent que s'ha ofert?
Sí, hi havia sobretot parròquies, però més endavant, més tirant cap al desembre, a finals de desembre, es van demanar centres socials, inclús de l'Ajuntament de Barcelona. Hi havia residències d'avis, llar d'infants, ludoteques, casals, de barri, i hem anat intentant fer una gran diversitat amb la campanya, però arribant a diferents estaments, podríem dir. Hem tingut centres i parròquies de Barcelona, de Badalona, de Sant Boi, de diversos llocs.
La campanya, i ho recordem de cara l'any que ve, en què potser també tindrà els mateixos terminis, ha durat fins al 22 de desembre, tot i que molta gent, seguint la inèrcia d'anys anteriors, els primers dies del nou any també han portat joguines, unes joguines que no quedaran sense sortida
no,
en qualsevol
cas. No. Nosaltres fem un romanent per l'any vinent i comencem la campanya amb aquestes noves joguines. L'any passat teníem un romanent de 3.000, llavors va permetre que les comandes s'entreguessin molt fàcilment a la primera. I llavors fem això, fem emmagatzematge ara molt més tranquil·lament. Home, no necessitem joguines ara mateix, ni al febrer ni al març, però sí que si algú vol oferir-se, doncs estem oberts i tant.
Avui parlem de la campanya de Reis per a Tothom, perquè, tot i que es va acabar el 22 de desembre, els voluntaris i també responsables de la campanya han seguit treballant després, fins al dia de Reis, pràcticament.
Sí.
Suposo que el CCU, al carrer Villarroel, s'han embolicat paquets, s'han distribuït...
Sí, era la seu central. Nosaltres potser no emboliquem els regals, però sí emboliquem caixes, podríem dir, perquè les omplim de joguines, i es va crear un ambient molt màgic, podríem dir. Era tot ple d'universitaris, de jubilats, de gent molt diversa, amb molts perfils diferents, que s'unien amb una mateixa tasca i que et feien recordar la realitat i l'origen del Nadal. I això permetia omplir les comandes molt fàcilment, arribar a gent que potser no arribàvem perquè no comptàvem amb ells, i els voluntaris s'han sentit molt, molt acollits. Nosaltres estem molt agraïts de la gent que ens ha ajudat, de diversos indrets, i per això ha anat també la campanya.
Alguna dada més, Glòria, que ens hagi quedat sense dir?
Doncs potser la quantitat de regals que hem repartit han estat 5.000, són 2.000 més que l'any passat, i això ens fa preveure que de cara a any vinent serà molt més nombrosa la quantitat.
Doncs felicitats, suposo que els voluntaris també han respost, n'hi ha hagut, sempre quants més n'hi hagi millor, i sí, si n'hi ha teníem, més encara millor.
Teníem una seixantena, constants i de perfil diferent, però ja et dic que molt agraïts perquè s'han compromès del principi fins al final.
Molt bé, i la participació aquests últims anys i aquest també del Museu Diocesà també ha ajudat a la gent a deixar
joguines? Sí, és un lloc estratègic, perquè amb la Fira de Santa Llúcia davant, amb la catedral al costat, amb el bisbat molt a prop, doncs és un lloc idoni perquè la gent vagi passant i doni regals, i ha sigut fantàstic.
Recordem que el Museu Diocesà també acollia una exposició de pessebres, que era igualment un bon reclam. Gràcies, Glòria Barrete, per haver-nos fet aquest balanç tan complet de la campanya Reis per a tothom.
A vosaltres.
Aprofitem també per agrair tots aquells que ens escolten i que d'una manera o d'una altra han participat portant joguines. I no només en aquesta campanya, potser alguns han portat joguines a altres campanyes,
sí, sí,
però també segur que feina molt ben
sí,
feta.
Sí, doncs gràcies a tothom.
Que vagi molt bé, Glòria. Fins una altra.
Merci.
De seguida, el No Entenc Res presentarà el tema de la setmana.
A Ràdio Estel, quan a tu et vingui de gust, aprofita la ràdio a la carta. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel sense presses. Ràdio Estel, al teu ritme. Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilan i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa-te'n al 93 409 2770. Al club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns, 93 409 2770. No Entenc Res, un punt de trobada per aclarir entre tots per què passen certes coses.
No entenc per què hi ha gent que s'entesta a fer feines de bricolatge a casa quan hi ha professionals que ho fan la mar de bé. D'aquest tema parlarem aquesta setmana amb Miquel Murga. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi.
Presenta'ns aquesta qüestió que després també plantejarem amb la pregunta i les tres possibles respostes.
No vull dir que se'm malinterpreti, eh? És a dir, vull dir que això del bricolatge hi ha molta gent que segurament ho practica per una qüestió econòmica i això està molt bé. És a dir, que si aquest és el motiu, cap problema, és una digna i sana actitud, eh?
Molta gent que sap fer-ho molt bé.
També
tant,
és veritat.
Des d'aquí, xapó per tots els que ho fan i ho fan bé.
També és veritat que acaba sent això un cercle viciós alguna vegada que hem de pensar, quan haguem de fer una cosa a casa, estaria bé que pensessi, home, hi ha un professional que treballa d'això i potser fent-ho el que fem és allò, treure feina aquell que ho ha de fer. Però, en fi, és una altra història que ara no entrem a debatre. Però jo em refereixo sobretot a aquella gent que ho fa no per problemes econòmics, sinó per una espècie d'obsessió en fer-ho tot ells. Tant si en saben com si no, eh? Que a vegades tampoc no en saben gaire. No, hi ha una actitud de dir, ja ho faig jo, que ja és, hi ha molta gent que té aquesta dèria, ja ho faig jo. I encara hi ha una cosa pitjor, entre cometes, sí. És quan, que ja he existit alguna vegada una situació d'aquestes, que és quan el que diu ja ho faig jo és el veí o l'amic o un parent, que això a vegades encara complica més les coses.
Pot provocar situacions una mica delicades,
Sí.
Quan no t'ho fa bé, o això.
A veure, quan hem de reparar una avaria, o algú decideix reparar una avaria d'aigua, de llum, fer una feina de fusteria, muntar mobles, allò que sé, hi ha dues possibilitats. Clares, que surti bé o que surti malament. Si surt bé, escolta, xapó, molt bé, fantàstic. Si surt malament, hauríem de pensar que a veure, és possible que arreglis o que solucionis un problema de l'empisteria, d'unes tuberies d'aigua, però que acabis cridant el pintor després perquè et vingui, o el paleta perquè et vingui a solucionar un altre problema que t'ho ha generat. Per tant, jo el que... I en el cas dels mobles, per exemple, que també entraré dins d'aquest sector del bricolatge, de muntar mobles a l'IKEA, per exemple, aquí això és un escàndol de l'IKEA, perquè normalment mai no coincideixen les peces que posen el paper, o els cargols no s'assemblen gens aquells que et marquen tots amb una referència, Jo vaig a comprar, però és una mica veritat, Una vegada vaig comprar la tauleta de nit a l'IKEA i em sembla que al final la vaig fer servir de penjarrobes, perquè un cop muntada s'assemblava més un penjarrobes que una tauleta de nit,
Em consta que aquests dies hi ha hagut gent que ha anat a reclamar coses a l'IKEA, evidentment no volem perjudicar.
No, per favor, no, perquè jo sóc un usuari habitual, vull dir que no...
I segur que té coses positives, es compren molts objectes que et montes tu i molt bé. Ens queda un minut per plantejar la qüestió del dia i...
Bé, en tot cas, intentaré entendre per què fem això habitualment, perquè hi ha gent que té aquesta obsessió de fer-ho tot ells, i en tot cas hi ha una explicació lògica i si se justifica aquesta actitud. I en tot cas, a part de fer la pregunta i que tothom pugui dir-hi va ser alguna experiència personal, si et sembla, al Facebook jo he posat tres possibilitats per saber una mica per on tira més la gent.
Sí, quines són les feines que us atreviu a fer més a casa a l'hora del bricolatge? Quines són les possibilitats?
A, fusteria i muntatge de mobles, que la posaríem dins del mateix pack. B, pintura i decoració. O C, electricitat i lampisteria. A veure què s'atreveix més a fer la gent. Aviam si fem un rànquing d'aquells que es dediquen més una cosa que una altra.
I que contesteu tots, tant els que sabeu més de fer feines d'aquestes a casa, com els que no en sabeu tant, però alguna vegada en feu. Llavors, quines us atreviu més a fer? Fusteria i muntatge de mobles, pintura i decoració o electricitat i lampisteria? Això ho aclarirem dijous.
Dijous, sí.
Amb testimonis i totes les opinions que puguem rebre dels oients pel Facebook.
Prometo no portar cap mobla a IKEA per muntar-lo aquí, eh? Vull dir, ja...
No farem cap demostració.
No, ho explicarem i intentarem treure en conclusions.
Gràcies, Miquel Burga. Fins dijous, que vagi bé. Serà dijous una mica després d'un quart de deu, quan aclarirem el tema del No entenc res. Són dos quarts de deu, l'última hora informativa amb la Carolina Costa i continuem ara, com cada dilluns, amb la secció Món sense fronteres.
Hola, molt bon dia. Comença el primer judici pel cas Palma Arena amb l'expresident del govern balear, Jaume Matas, com a principal imputat en aquest judici, on hi ha més de 150 periodistes acreditats. Matas està acusat de fer pagaments fraudulents al periodista del Mundo, que li escrivia els discursos a Antonio Alemany. Es tracta d'una peça menor de les 26 que té el cas de corrupció més important de les Illes Balears. Vaga de pilots d'Iberia ho fan avui i dimecres en protesta per la creació d'una filial de baix cost independent, l'Iberia Express. La companyia s'ha vist obligada a cancel·lar més de 200 vols i ha hagut 23.000 passatgers afectats, tot i que l'empresa diu que els ha pogut recol·locar. Reunió entre Angela Merkel i Nicolas Sarkozy per l'anomenada taxa Tobin, un impost per gravar les transaccions financeres. Serà avui aquesta reunió entre la cancellera alemanya i el president francès a Berlín i serà també el tret de sortida d'una intensa agenda de contactes per preparar la cimera europea de finals de mes. I en esports, l'Espanyol l'allunya al capdavant de la Lliga al Barça després d'empatar i un gol contra els blaugranes a 5 minuts del final del partit i pendents d'aquesta tarda de la gala de la pilota d'or on Leo Messi podria guanyar l'atenció per tercera vegada consecutiva. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. Escoltar la teva música, tocar l'actualitat, veure els destacats que t'interessen, fer un tast dels últims programes i ensumar, abans que ningú, el millor de Ràdio Estel. www.radioestel.cat, una web amb els 5 sentits.
El millor per anar a la moda aquest hivern?
Les rebaixes d'Hipercor.
I amb uns descomptes que arriben al 60%?
És hipermillor.
Vestit d'home de diferents models i preus, ara per només 69,99 euros.
Així són les rebaixes d'Hipercor. Irresistibles.
Hipercor. Preu i per millor.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 4 minuts ja de 2:15, afrontem l'última mitja hora del primer cafè de Ràdio Estel d'avui, avui en aquest dilluns per a molts de la tornada a la normalitat i Món sense fronteres, fidel a la cita de cada setmana, servirà per posar en comú amb Àngel Miret diferents temes de l'actualitat. Senyor Àngel Miret, gerent de l'àrea de benestar, esports i no me'n recordo què més, de l'Ajuntament de Barcelona. Bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a vostè per acompanyar-nos. Àngel Miret també és professor de la Universitat Pompeu Fabra i advocat expert en temes d'immigració. Comencem parlant d'un fet trist, la mort d'un ciutadà senegalès. Això ens portarà a aquest i altres temes per desenvolupar diferents reflexions que ens has preparat, Àngel.
Sí, avui, malauradament, en l'anterior programa vam fer un esforç, i tampoc va costar tant, per donar notícies positives. Si recordes, vam dir...
Sí, sí, sí.
Primers d'any, tot sembla que gira a l'entorn de les notícies en to negatiu, sobretot des d'una perspectiva econòmica, i avui haurem de recuperar una mica la normalitat, i per tant el primer fet és un fet, efectivament, luctuós, és la mort, segurament molts dels oients ho sabran, la mort, l'assassinat, vaja, d'un xicot de 32 anys, senegalès, a partir d'una baralla, entre cometes, estúpida. És a dir, el conflicte sorgeix al barri de Sant Martí,
sí.
Un grup de senegalesos estan jugant a futbol, a partir d'aquí es genera una, en fi, un creuament d'insults, podríem dir, amb uns veïns d'ètnia gitana, i el resultat final de tot plegat és que aquest xicot de 32 anys mor abatut per un tret. La policia deté en un primer moment quatre persones, tots ells d'ètnia gitana i de la mateixa família, un pare i tres fills, i finalment el jutge ha deixat en presó el pare i l'autor, el presumpte autor dels fets, que és un dels fills, no? Els altres dos han sortit amb càrrecs, imputats, però no estan a la presó. Aquest fet ha coincidit, a més, amb una mort també d'una altra persona subsahariana en el CIE de Zona Franca. Què és el CIE de Zona Franca? Bé, n'hem parlat alguna vegada, però no està de més recordar-ho. El CIE vol dir Centre d'Internament d'Estrangers.
Sí.
I no és ben bé una presó, no és ben bé, la llei en fi, s'escarrassa molt a aclarir que no és una presó, però és un centre en el qual s'internen obligatòriament i, per tant, no es pot sortir lliurement d'allà, tots aquells estrangers en situació administrativa irregular que són detectats per la policia.
No perquè hagin comès cap presumpta falta o delicte, sinó que se'ls detecta o se'ls troba...
Se'ls detecta doncs, perquè no tenen la documentació en regla, és a dir, diguem-ne que estan a l'estat espanyol en situació irregular.
Pot ser que en un control rutinari això es descobreixi o pot ser que amb les sospites se'l vagi a buscar.
Aleshores, persona. Aquest és un centre, Zona Franca, n'hi ha molts a la resta de l'Estat. No solament són aquells que són detinguts a Barcelona, sinó que també són traslladats a altres punts de la península. És a dir, és molt habitual que aquest centre tingui persones que venen doncs, de les Canàries o de Ceuta o de Melilla, on hi ha una sobresaturació i aleshores són traslladats a aquest centre o a altres de l'Estat.
Suposo que s'intenta reequilibrar-los dintre de...
En aquests centres hi ha una estada màxima de dies, crec que ara són 60 dies, i després s'han de deixar anar. És a dir, no es pot detenir una persona més de 60 dies en aquests centres. En aquests 60 dies l'Estat ha de fer els possibles per repatriar-los en els seus països. Això és difícil, moltes vegades són països llunyans, molt car de repatriació, en el cas dels subsaharians molts estan indocumentats, no se sap de quins països són, és a dir, és una tasca, val a dir, força complexa. Bé, doncs també aquests dies ha mort un xicot de 21 anys.
En aquest centre, en el CIE de la zona,
sí,
Espanya, com deies.
Ha estat una mort, diguem-ne, que sembla ser que ha estat motivada per una raó estrictament mèdica, sembla que ha estat un infart. Tot i així, és veritat que els companys de la víctima han dit que el xicot havia reclamat ajut mèdic abans i que no se li havia prestat. No sabem el que va passar exactament, però és veritat que són dos impactes molt forts sobre la comunitat subsahariana i concretament en aquest cas amb les senegaleses. És a dir, dos joves, un mort per un tret i l'altre doncs, mort d'una manera... En fi, complicada, no? Perquè un xicot de 21 anys que es mori d'un infart, no diré que sigui impossible, però és difícil.
Sí, no és gens habitual el perfil d'un jove de 21 anys.
Un xicot de 21 anys que mori d'un infart, en fi, doncs diguem-ne que és complicat i com a mínim qüestiona si l'ajut mèdic o es va prestar en el moment, no?
Hi ha alguna denúncia per negligència o per omissió
de socors? No ho sabem hores d'ara, el que sí sabem és que hi ha hagut manifestacions i insisteixo que els companys han fet aquesta manifestació. Val a dir també que la policia espanyola, que és la responsable d'aquest centre, això no està transferit a la Generalitat, és responsabilitat de l'Estat, ha manifestat que no, que se li va prestar a l'ajut en el moment que va ser precís i que es van desplaçar els serveis d'emergència mèdica. En fi, sigui el que sigui, fixeu-vos que tenim dos morts en aquesta entrada d'any, per tant, una mala entrada d'any de cara a les persones estrangeres que viuen amb nosaltres, no? Què passa? Més enllà del que ha passat en el CIE, en aquest centre d'internament, què ha passat amb aquest cas de Sant Martí? Doncs mireu, hi ha diverses situacions, no? Però fixeu-vos que és un producte de la pobresa. Sabeu per què? Doncs perquè encara que sembli difícil de dir, comença a haver-hi una competició a Barcelona important per la ferralla. És a dir, allò que deixem als altres, aquests, les restes, diguem-ne, que deixem, doncs estaven fins ara, com que hi havia més restes també, hi havia menys pobres, estaven relativament ben repartides. Llavors, recordareu, i segur que heu vist, que camions, normalment amb persones d'ètnia gitana, que recullen les coses que deixem.
Sí, sí, la xatarra, que es diu en castellà. Vaja, sí.
I tanmateix, també és veritat que haureu vist subsaharians que van amb un carret d'aquests dels supermercats per tot Barcelona i exactament recullen el mateix, aquesta ferralla, és a dir, des d'un televisor vell, un tros de nevera, uns cables, etc. La situació en aquest moment és prou delicada com perquè fins i tot per aquestes restes hi hagi competició. I, per tant, no seria estrany, malgrat que certament no ha estat un crim de to racista, però sí que és veritat que pot ser un crim que s'hagi situat en un marc d'una certa competència per les restes, per la ferralla, pel que a nosaltres ens sobra.
Per tant, producte de la pobresa, primera
reflexió. Producte de la pobresa,
important.
Absolutament.
Sí que és veritat que des de les administracions, l'Ajuntament i la Generalitat s'ha insistit que no es tracta, pel que sembla, d'un crim racista.
No.
I les dues comunitats han fet manifestacions conjuntes de rebuig.
Això anava a dir, Ignasi. El que és important, malgrat que insisteixo que és començar l'any molt malament amb aquestes dues morts, però el signe més positiu que tenim de tot plegat és que, efectivament, l'Associació de Senegalesos i les federacions d'entitats gitanes van convocar una roda de premsa conjunta per condemnar els fets, per lamentar la mort d'aquesta persona i, igualment, diguem-ne, el que és important és que els dos refusen que hi hagi al darrere de tot aquest crim un acte de tipus racista. Per què? Perquè la gent dirà, bueno, què importa, el pobre xicot ha mort i el fet racista en si, doncs, escolta, home, és molt important, perquè una cosa és un conflicte cívic, un conflicte violentíssim, com és aquest cas, que acaba de la pitjor manera, amb la mort d'un jove, no? D'altra banda, sembla que el jove tampoc havia estat una de les persones que estava en la batalla, diguem-ne, en la batalla verbal. Si més no, si sembla que havia anat a posar pau. Això és un fet que s'ha d'aclarir encara, però semblaria que anava una mica per aquí el tema, no? Bé, doncs, deia que la diferència és molt important perquè una cosa, tot i que sigui una gran desgràcia com aquesta, és un crim situat en un entorn d'un conflicte, i l'altra cosa és quan aquest conflicte se situa en un entorn racista, xenòfob o ètnic. És a dir, que no és un conflicte entre persones, sinó entre comunitats.
Sí, aclarim que això no ho diem perquè es minimitzi la mort,
en
que evidentment la mort és greu i és rebutjable igualment, sinó per pensar en la cohesió social futura i present d'aquella societat, d'aquest barri concretament, no?
Efectivament, recordem que
convivència, vaja.
A França la desgràcia dels grans conflictes no eren en els barris marginals, diguem-ne, de les grans ciutats franceses, no eren situacions vinculades, diguem-ne, a conflictes personals, sinó que eren les comunitats en pes, en aquest cas les comunitats, diguem-ne, magrebines de religió musulmana, diguem-ne, contra l'establishment, en aquest cas representat per la policia o per la gent, diguem-ne, de més posició econòmica, no? I això sí que representa un gran risc de trencament d'estructura social, de barris marginals, barris sencers, ètnies senceres, grups religiosos sencers, i, per tant, aquí el principi de destrucció social és molt més sever que en aquest cas, malgrat que, com tu bé dius, Ignasi, la desgràcia és la que és i evidentment, no podem minimitzar-ho en absolut. Bé, per tant, estem en una situació complicada. El que volia assenyalar, sobretot, és aquesta una mica paradoxa de que fins i tot entre la gent amb més problemes econòmics marginals comença a haver-hi una competició per la ferralla, per les restes, pel que abandonem, per les neveres velles, pels televisors vells, per quan fem una obra a casa, allò que surt, el plom, el ferro, tot això hi ha massa gent que busca això i, evidentment, com cada mes ha baixat l'activitat econòmica, menys ferralla.
Tota aquesta recollida de ferralla, per què serveix? Què fan aquestes persones quan la recullen, exactament? Estaria bé recordar-ho.
Sí, sí, es converteix en matèria primera, és a dir, avui hi ha algun tipus de material, com ara, per exemple, l'alumini, que ha pujat molt de preu. L'alumini ha pujat molt de preu, el coure moltíssim, el coure està caríssim, i aleshores aquestes persones el que fan és vendre a majoristes aquest material, diguem-ne, desmantelen, doncs si és un televisor, doncs es treu una, inclús per curiositat he de dir-vos que tots els televisors porten una petitíssima, ínfima quantitat d'or. D'or, eh? I per tant...
Fins i tot hi ha or per
vendre. Una petitíssima, una ínfima, ara que ningú es pensi que d'aquí sortirà, sortirà cap tresor d'un televisor vell. Aleshores, aquesta gent, doncs, venen a majoristes aquest material i amb això, doncs, tenen un punt de subsistència, eh?
Bé. Però, sens dubte, que és terrible que, fins i tot, per fer aquestes feines hi hagi competència, perquè la situació és greu. Com deia un antic lema de Mans Unides, les injustícies d'avui són les violències, o ells deien les guerres de demà. Doncs, de vegades, també pot passar que es generin focus de violència per aquesta causa.
Sí, Ignasi, això ens porta a la reflexió, aquesta frase que dius, en allò de que tenim molt clar, o més jo tinc molt clar des de l'Ajuntament, que tota inversió en l'àmbit social, a part de tenir un alt contingut humanístic i de cohesió, també té un contingut, ho dic perquè a vegades la gent no s'exclami, té un alt contingut de cohesió i, per tant, ho diré d'una forma més senzilla, a la seguretat de les persones. És a dir, a una persona no se la pot posar en una situació en la qual no tingui res, no pugui menjar, no pugui dormir, no pugui tenir un sostre on allotjar-se, ni un dinar, ni un sopar, perquè si a qualsevol de nosaltres ens posen en aquesta situació, el risc de passar, diguem-ne, a l'àmbit, entre cometes, de la sustracció, del robatori o de la delinqüència, és un risc francament elevat. Per tant, tota inversió social no solament comporta una inversió social, humana i segurament econòmica, i en aquest sentit també hi ha alguns estudis en marxa, sinó és una garantia de seguretat per a la resta de ciutadans.
Doncs des d'aquí el nostre rebuig i la nostra pena per la mort del senegalès del barri del Poble Nou, del Besòs, i per l'altre subsaharià, també senegalès, segons deies?
No n'estic segur, no subsaharià segur, però no estic segur.
En el CIE de la zona franca, el centre d'internament d'estrangers. No sé si en aquest temps que ens queda vols comentar més notícies de l'actualitat, Àngel?
Mira, l'altra cosa també, avui, veus, anem una mica a l'inrevés, hem d'explicar notícies, diguem-ne, no bones, no? És que l'atur juvenil a Espanya, que ha arribat al 50%.
Per tant, la meitat dels joves espanyols en edat de treballar no tenen feina.
Això és espectacular. Això és espectacular. És la primera nacionalitat dintre la Unió Europea amb atur juvenil. Fins i tot fixem-nos que països que han estat intervinguts, com ara Grècia i Irlanda, tenen una taxa menor. Grècia té el 45%, Irlanda bastant per sota el 30%. Bé, això és un tema important, perquè tenim, a més, d'entre aquests, n'hi ha alguns que... En fi, que poden fer formació, però després a partir d'aquí genera aquesta figura que s'ha dit els nini, que són joves que ni treballen ni estudien. No tothom està capacitat per l'estudi ni té condicions, i per tant és bo que s'incorpori al mercat de treball on pot fer una feina interessant. Clar, aquesta gent que no poden estudiar, que no en saben o que no tenen capacitat per a fer-ho, doncs es troben, en aquest moment hi ha milions de joves en el conjunt de la Unió Europea que estan, diguem-ne, sense fer res. Això és un greu risc de, també, novament, de fractura social. S'ha parlat, espero que s'equivoquin els pitjors, en fi, la gent que més ho ha assenyalat això en fase negativa, s'ha parlat d'una generació perduda, d'aquells joves de 18 a 30 anys en aquest moment, que segurament diuen que mai aconseguiran, una part molt important d'aquests joves, incorporar-se socialment i laboralment amb normalitat. Quina crítica podem fer d'això? Perquè més que res... en fi, hi ha coses que són circumstancials, perquè tinguem una mica d'enveja i fem en fi, en positiu, no? Però, per exemple, a Holanda és el 8%, a Alemanya el 8,5%, a Àustria el 9%. Fixeu-vos a quina diferència, o sigui, estem parlant d'una diferència abismal. El que resulta increïble és que s'ha denunciat recentment un estudiós, diguem-ne, el subcomissari de Treball, Afers Socials i Inclusió de la Unió Europea, Laszlo Andor, ha denunciat que el govern espanyol no ha utilitzat, compte el que diré ara, és molt fort, i no se n'ha sortit massa a la premsa, no ha utilitzat al voltant de 30.000 milions d'euros en fons socials en matèria laboral. Torno a dir-ho perquè potser no s'ha entès bé. Estem parlant de que el subcomissari, és a dir, una autoritat dintre la Unió Europea, ens diu que el govern espanyol no ha utilitzat al voltant de, atenció, 30.000 milions d'euros en fons social en matèria laboral.
És a dir, que s'han deixat de destinar a aquella finalitat social per la qual eren donats de la Unió Europea a Espanya.
És inconcebible, això, Ignasi, és gravíssim.
I què vol dir que ha passat aquí? Que s'ha utilitzat en altres coses?
No, senzillament que no hi ha hagut, diguem-ne, la capacitat de gestió i la visió política per utilitzar aquests recursos. Uh-huh. Com ahir veiem el programa aquest de... sobre els aeroports, a TV3, un programa interessantíssim. Uh-huh. Esclar, se'ns gela una mica el cor quan veiem que aquests diners, aquests aeroports que s'han fet en el conjunt de l'Estat...
Sí, alguns, com el de Ciudad Real, per exemple, o el de Castelló.
Sí, 54, em sembla, si no recordo malament, 54 aeroports, quan a Alemanya n'hi ha més o menys la meitat, ho dic amb números rodons, i a França també més o menys la meitat, amb molta més població. Bé, s'han destinat dotzenes de milions, centenars de milions en aeroports que en aquest moment alguns d'ells no solament no s'han arribat a atacar, sinó alguns com el de Castelló no ha arribat mai a aterrar-hi un sol avió, ni enlairar-se ni aterrar-hi.
Ha estat una inauguració formal, però bueno, no real.
Una inauguració, el programa de televisió era molt interessant en el moment que el senyor Fabra, president de la Diputació, s'adreçava als seus nets i els deia, literalment ho dic, ¿os gusta el aeropuerto del abuelo? Uh-huh. O sigui, atenció a la percepció que tenia el president de la Diputació. Os gusta el aeropuerto de l'abuelo.
Actualment president de la Generalitat Valenciana, recordem.
No
era Alberto Fabra.
Un altre senyor Fabra, no, gràcies. Sí. Gràcies a Déu, el senyor Fabra. Un és el Fabra, president de la Diputació de Castelló, imputat per multi-imputat.
I que fi, no és família d'Alberto Fabra.
Amb un llarg historial de problemes amb l'administració de la justícia. I l'altre és el president actual de la Generalitat de València, que...
Demano disculpes, no hi ha cap vincle.
No té cap vinculació ni està imputat per cap mena de delicte. Més aviat sembla que és un home que està posant una mica de seny a la gestió econòmica. Potser no li ha quedat més remei. Però bé, ahir, doncs, veient aquest programa, es veia una mica aquest diferencial, no? Aquests anys de malbaratament, vinga, estructures, Ciutat Real, etc. I, en canvi, amb temes d'educació, de formació, d'emprenedoria, d'innovació social, doncs, mira, no és que calgués treure els diners dels aeroports, que hagués estat bé, que fos així, cap a aquests altres àmbits, sinó que ni els diners que hi havia en aquests àmbits a nivell europeu s'han utilitzat de forma... solvent.
És la gran utopia, però a la qual ens podem acostar més, que és la del repartiment dels recursos, que n'hi ha de recursos. A vegades diem alegrement, no hi ha diners, no hi ha recursos, n'hi ha, però estan mal repartits.
En aquest cas n'hi havia. I no hem estat capaços, dic no hem, perquè tothom tenim un punt de responsabilitat, no hem estat capaços d'utilitzar aquests recursos per allò que s'havien destinat en el marc de la Unió Europea.
En un minut que ens queda, Àngel, un últim tema que ens comentes avui.
Bé, doncs mira, ràpidament dos temes. Un és que també s'ha congelat el salari mínim, 641 euros.
Primeres mesures de Mariano Rajoy,
recordem-ho. Sí, una de les primeres mesures. I perquè comparem una mica, doncs Grècia, un altre país intervingut, el salari mínim és de 877 euros, és a dir, 200 euros més. El Regne Unit està a 1.100, aproximadament. Irlanda també ha intervingut 1.500 euros. Bèlgica, 1.400. Luxemburg, ja no diguem, 1.800. I ens anem d'anar, estem al nivell d'Eslovènia. Eslovènia està amb 748, o sigui, pràcticament a la passeta. República Txeca estaria 329. En fi, o sigui, en el marc del que és la Unió Europea seguim tenint uns salaris mínims molt i molt baixos. Estem amb 641 euros. I això és, diguem-ne, una mala notícia. I, en canvi, una notícia per acabar positiva seria que l'Ajuntament de Barcelona ha fet una aportació, farà una aportació de 2,5 milions d'euros extraordinaris perquè la Generalitat no ha pogut i l'Ajuntament cobrirà totes les beques de menjador que es requereixin. En aquest cas, amb aquesta aportació de 2 milions i mig d'euros, es garantirà que 4.764 famílies que estaven en llista d'espera, més es calcula que unes 1.500 més que s'incorporaran, els nens d'aquestes famílies podran tenir una beca individual a partir d'enguany, a partir del gener. No?
Seria els menjadors socials...
A partir dels menjadors de les escoles.
De les escoles.
Si estem parlant de beques menjador...
Menjadors educatius,
perdó. Es tracta de garantir que tots els nens i nenes en aquesta ciutat tenen un nivell de nutrició adequat a les necessitats formatives que té qualsevol estudiant.
Beca social, això sí, en aquest cas, per als menjadors de les escoles. Gràcies, Àngel Miret, amb aquesta bona notícia.
Acabem.
Entremig de les dolentes
avui,
acabem
avui. Malauradament, no n'hem tingut d'altres.
Seguirem parlant de notícies positives, segur que sí, així ho esperem. Gràcies, Àngel, fins d'aquí 7 dies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 7:45. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel, 7:45. Amb Mercè Raga, actualitzem el dia només per tu. En classe con Jesús, la nova sèrie d'animació en 3D, l'Evangeli a través de les aventures d'un nen d'avui anomenat Jesús, valors humans i catòlics pels menors de casa, un DVD 10 euros i el pack de 4, 32, distribuït per Catalunya Cristiana, 93-409-2770. En classe con Jesús, la nova eina per pares, educadors i catequistes.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món. Racó de premsa.
Coneixerem ara els principals continguts inclosos en el número d'aquesta setmana de la revista Vida Nueva. La publicació surt amb data de dissabte, en aquesta ocasió 7 de gener, i ens destaca els seus principals arguments informatius de la setmana, José Luis Celada. José Luis, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia i bon any. Com esteu?
Gràcies. Igualment, bon any. Què ens ofereix Vida Nueva aquesta setmana?
Bé, destaquem a la portada, com no, el missatge per la Jornada Mundial de la Pau del passat dia 1. Aquest any el Papa parla de l'educació dels joves, d'educar els nostres joves en la justícia i en la pau, i això és el que nosaltres destaquem a la portada. A més, també incluïm com ha començat l'any jubilar Maria a Cuba, a l'espera de la propera visita del Papa al mes de març. Precisament també fem un recorregut per el que han estat aquestes festes del Nadal al Vaticà, les festes del Papa. També una entrevista amb el rector de la Universitat Pontifícia Laterana, l'Enrico del Cobolo, en la que parla, entre altres coses, de que s'ha de fer més estreta la relació amb els alumnes. Hi ha també informació sobre la pressió policial o les condicions dels centres d'internament dels immigrants i com la pobresa se van precisament amb aquests immigrants, amb la gent més pobre. Hi ha un reportatge en aquest sentit de com un de cada quatre fills d'immigrants a Catalunya, aquest és un reportatge concret de Catalunya, són pobres, titulem Heredaron un futuro de hambre, jo crec que és un reportatge força interessant. A més, també els atemptats que van tenir lloc el dia de Nadal a Nigèria, on van morir més de 40 persones en una església cristiana. I una petita entrevista, per exemple, també amb la presidenta de la joventut estudiant catòlica, la GEC, Anna Escobar, que diu que, entre altres coses, que ja es comencen a fer sentir els ajustes a les classes, no? A les aules, entre els estudiants, els retalls econòmics d'aquesta crisi. I aquests són els continguts més destacats, però n'hi ha d'altres, com cada setmana, clar.
Aquests i altres temes a la revista Vida Nueva aquesta setmana, una publicació que es troba en paper en alguna llibreria religiosa i també per paper es pot adquirir mitjançant la subscripció. Ens pots recordar què podem fer per demanar més informació sobre subscripcions?
Sí, com no, podeu visitar la nostra web, vidanueva.es, o si no, doncs trucar al telèfon 91 422 6240.
Gràcies, José Luis Celada, bon any i fins dilluns vinent.
Gràcies a vosaltres, d'aquí 7 dies, adeu-siau.
L'altre dia ens acompanyava aquí en el primer cafè de Ràdio Estel, dijous passat concretament el jesuïta Ramiro Pàmpols, capellà obrer jubilat, membre de Cristianisme i Justícia i missioner a Haití, concretament com a subdirector de la xarxa Fe i Alegria al país centreamericà. Avui, en una sessió del dilluns dels drets humans de Cristianisme i Justícia, reviurà la tragèdia d'ara fa 2 anys, el dia 12, es compleix el 2è aniversari del terratrèmol d'Haití, i la reviurà analitzant en profunditat què està passant en aquest país i per què creu que l'ajuda no està arribant. Serà avui a les 7 de la tarda aquesta sessió de Cristianisme, Justícia i Justícia i Pau al carrer Roger de Llúria, número 13. Si podeu, no us la perdeu. A les 7 de la tarda, Cristianisme i Justícia amb el jesuïta Ramiro Pàmpols. Amb aquest apunt ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres, el Toni Huguet a les vies de so, el David García a la producció, el Ramon Castelló i el Joan Pinyol a la redacció i la Carolina Costa a la sotsedició. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.